L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bon dia. Benvinguts al primer informatiu de l'any de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, en dia 9 de gener, destacarem... El sector turístic de cases i allotjaments rurals tanca l'any 2011 amb dades d'ocupació a la baixa. Es crea la coordinadora No al Parc Eòlic Experimental de l'Ametlla de Mar. Infosa inicia un projecte que millorarà els sistemes de recol·lecció de sal. El bisbat de Tortosa farà una nova intervenció contra la plaga de tèrmits de la catedral a la primavera. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu amb una notícia sobre la repercussió turística a les Terres de l'Ebre. Després d'un pont de la Puríssima difícil per a les cases rurals, sobretot a l'Ebre, el sector tanca l'any amb una ocupació mitjana del 70% per cap d'any i xifres molt mínimes per Nadal i Reis. La sensació és que el turisme rural va a la baixa i, sobretot, que el turista ha canviat dels seus hàbitats de consum, passa menys nits i gasta menys diners en restauració o productes locals. Una de les zones més perjudicades per la crisi són les Terres de l'Ebre, on aquest últim trimestre s'han registrat els pitjors resultats dels últims anys. Lola Gómez, membre de l'Associació de Turisme Rural de l'Ebre, explicava que les dades d'ocupació dels últims festius no han estat gens bones.
Quan la crisi, el primer any no vam notar res, però ja el segon any puntualment hi havia com a flaixos que ja t'indicaven que la cosa anava una mica a menys. I ara, doncs, bueno, el pont de la Puríssima no va estar tampoc gens bé i ara, a fi d'any, doncs, també tirant a la baixa.
Qui salva els mobles és la comarca del Priorat, on les dades es mantenen en màxims amb un 80% d'ocupació per la Puríssima i un 85% per cap d'any.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que es crea la coordinadora No al Parc Eòlic Experimental de l'Ametlla de Mar. Aquesta coordinadora té entre els objectius principals oposar-se a la instal·lació de la plataforma experimental per a la producció d'energia eòlica que es pretén instal·lar davant de la costa calera. Francesc Callau.
Dissabte passat es va constituir en una reunió celebrada a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar la coordinadora No al Parc Eòlic Experimental de l'Ametlla de Mar, integrada per membres de la societat civil i representants de partits polítics locals. Aquesta coordinadora té entre els objectius principals oposar-se a la instal·lació de la plataforma experimental per a la producció d'energia eòlica que es pretén instal·lar davant de la costa calera i ha sorgit de les propostes fetes pels ciutadans a les xarxes socials. Així, de moment, s'ha constituït una junta encapçalada per Maite Puell com a coordinadora, acompanyada per Joana Balfegó, Ivan Fernández i Jèssica Pérez. I s'ha posat una adreça de correu electrònic noalacala@gmail.com a disposició dels ciutadans per a que facin arribar les preguntes que tinguin sobre el projecte. Els representants de l'Ajuntament presents a la reunió es van comprometre a fer arribar als tècnics i responsables del projecte les preguntes que la coordinadora els faci arribar, tenint en compte que aquests dies està prevista una reunió de l'Ajuntament amb el director general de l'Institut de Recerca Energètica de Catalunya, Antonio Martínez, responsable del projecte. De moment, la coordinadora ha manifestat la seva voluntat d'estudiar el projecte i d'estructurar les mesures d'oposició, alhora que té intenció de presentar al·legacions al projecte, independentment de les que es puguin presentar per part de l'Ajuntament, tal com va manifestar l'ens municipal i tots els grups polítics la passada setmana. Escoltem Maite Puell, coordinadora de la nova entitat.
Que a la vista de que hi havia molta gent que estava totalment en contra de la instal·lació del parc eòlic experimental a l'Ametlla de Mar, bueno, de fet a la sol·licitud de la instal·lació d'este parc, es va decidir per un grup que es va crear al Facebook, No als ventiladors a l'Ametlla de Mar, la constitució d'una coordinadora. La constitució de la coordinadora es va fer principalment per donar veu al poble i poder presentar l'escrit d'al·legacions corresponent, que és el pas legal administratiu que correspon en aquest moment a la vista de la sol·licitud perdó presentada i tenim de plaç màxim fins al dia dijous 12 de gener.
De moment s'ha convocat una altra reunió, concretament aquest dimecres, dia 11 de gener, a les 8 del vespre, a la sala d'actes de l'Ajuntament, on s'explicarà el projecte als ciutadans i sectors socials i es plantejaran les causes d'oposició amb l'objectiu de que surtin configurades les al·legacions al projecte, que obligatòriament s'han de presentar, com comentava Maite Puell, el dijous dia 12, dia que finalitza el plaç d'exposició pública del projecte.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'empresa que gestiona l'explotació de les salines de la Trinitat de Sant Carles de la Ràpita, Infosa, ha posat en marxa la primera fase del projecte R+D+I per desenvolupar una recol·lectora automàtica de sal de més rendiment. El projecte que Infosa desenvolupa conjuntament amb l'empresa d'enginyeria Atico té un període de desenvolupament de 3 anys i un pressupost global de quasi 600.000 euros. Infosa pretén millorar el seu sistema de recollida de sal, un procés que es desenvolupa durant un període pròxim als 20 dies anuals durant el mes d'agost. Actualment, aquest procés es porta a terme amb recol·lectores mecàniques governades per la mà de l'home, el qual deixa a terra un marge de sal de seguretat d'aproximadament un centímetre, evitant així la contaminació per sorres i d'altres materials. Aquesta sal, que es queda a la terra, es comercialitza per la eliminació i prevenció de neus i gel a les carreteres, cosa que fa baixar la seva cotització. Segons Joan Sucarrats, gerent de l'empresa, si calculen aquest centímetre de sal que es deixa al terra i el multipliquen per l'extensió de cristal·litzadors de sal, es pot comprovar que el marge de millora en la recol·lecció és evident. Segons Sucarrats, l'objectiu és aconseguir un sistema guiat per ultrasons que aporti lectures constants del terreny de forma automàtica, aconseguint que la fulla augmenti la seva precisió i pugui apurar fins als marges més reduïts sense posar en perill la qualitat de la sal recollida. Es tracta d'un projecte innovador i pioner que ha estat aprovat dins de les propostes del CDTI, una entitat que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles i que analitza sol·licituds de finançament i suport als projectes R+D+I d'empreses en àmbit estatal i internacional. El projecte contempla un estudi previ de les característiques del terreny, la creació del software i la seva adaptació a la màquina, així com tot el procés de muntatge de laboratoris i plantes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El bisbat de Tortosa farà una nova intervenció contra la plaga de tèrmits de la catedral a la primavera. El projecte per reparar les cúpules del Sagrari i de la Capella de la Cinta ja s'han presentat al Ministeri de Cultura. Mentre que, segons informen els tècnics, la plaga de tèrmits que afecta la catedral de Tortosa està controlada, el bisbat ha assegurat que preveu dur a terme una nova intervenció de cara a la primavera, juntament amb una avaluació per veure quina ha pogut ser l'afectació dels insectes en aquests últims mesos. Ens informa des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, apuntava que la catedral de Tortosa és un dels elements patrimonials més costosos per a la diòcesi i que cada vegada el seu manteniment és més difícil perquè l'Església ha perdut molts dels recursos dels que disposava antigament. Per això ha recordat a l'Estat que ha d'assumir i contribuir en la conservació d'aquest històric temple, tal com els obliga la Llei de Patrimoni i els acords que estan establerts entre l'Església i l'Estat. Així està previst que es facin les reparacions a la cúpula del Sagrari i de la Capella de la Cinta, degut a que algunes vigues mestres estan afectades i caldrà canviar-les. El projecte es presentava al Ministeri de Cultura i el bisbat espera rebre part del finançament o fins i tot el 100% del cost de l'obra per poder-la dur a terme. Escoltem Xavier Salinas.
Però això nosaltres, igual com hem fet una proposta al Ministeri de Cultura, per a aquestes obres, que són obres fonamentals d'estructura, sí que n'hi ha un capítol, no? I nosaltres ja hem presentat el projecte a la Ministeri de Cultura, que possiblement tenim l'esperança de que ara ens han pagat el que estem fent ara de la cúpula més petita, aquesta abans de la sagristia, que va caure, pues també en aquesta tindrem l'oportunitat de rebre del part del Ministeri de Cultura per a l'any que va l'altre exercici una ajuda a lo millor del 100%, o si no, pues ja veurem fins on arribem, no?
En la seva compareixença davant la premsa, el bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, també recordava que aviat es podrà inaugurar el nou arxiu diocesà que ha estat en procés de rehabilitació. Per a Salinas, aquesta és l'obra més important que s'ha dut a terme recentment pel bisbat i que ha tingut un cost de 800.000 euros.
Això és una obra que ha pujat quasi a ronda els 800.000 euros, no? I és una obra que bàsicament ha recaigut sobre la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament d'una part menys i menys el bisbat, no? Entre les tres institucions han fet una obra que pensa que tindrà serà de gran. El que que són obres que ara no es veu res, no? L'arxiu això no, però jo perquè no veig una cosa, a mi me deien el tresor de la catedral de Tortosa, el tresor de la catedral és l'arxiu eixa, en què mai, no mai el van cremar ni destruir, sempre se va conservar, era un milagre, perquè aquí en tantes guerres, en tantes coses, no? Sempre no, està tot allà. I jo penso que és molt, molt important aquesta obra.
Segons que va explicar el mateix bisbe, en aquest procés final, abans de la seva reobertura, només queda pendent la signatura dels convenis de col·laboració entre el bisbat i la Universitat Rovira i Virgili i la Direcció General d'Arxius per poder acabar de fer la digitalització de tots els documents que conté entre els més de 1.300 pergamins i altres joies que s'han conservat gràcies a que l'arxiu diocesà va sobreviure intacte a la Guerra Civil i altres conflictes.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 5 euros, a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. I comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X-Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de que la Creu Roja ha posat en marxa la campanya Vidre Solidari. Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea de Creu Roja del Tebre posava en marxa just abans de les festes de Nadal una campanya de recollida de botelles de cava. L'objectiu de la campanya Vidre Solidari és vendre aquests envasos i dels beneficis obtinguts comprar aliments de primera necessitat, tal com explica el president de Creu Roja del Tebre, Cristian Ribeiro.
A veure, la idea és, si ho tirem al contenedor del vidre, allí ja hem perdut la botella. Allò ja té els seus beneficis, ja té la seva ruta i el seu reciclatge. La idea és, hem trobat una empresa que ens compra la botella sencera de cava i vam pensar en recollir les botelles que feien falta, vendre-les i dels diners que traguéssim comprar menjar per als necessitats, destinar per als necessitats del poble en general. Llavors la idea seria que pues, en vez de, en lloc de deixar-ho al contenedor del reciclatge de vidre, pues, se porta a la base de Creu Roja, hi haurà una caixa preparada per a deixar les botelles, o que la gent contacti amb els mateixos voluntaris. Som bastants voluntaris, estem escampats pel poble, tots tenim un veí voluntari que contacti amb ell i este ja les portarà allí a la base de Creu Roja.
Els que vulguin participar en aquesta campanya, que encara no ha acabat, cal que facin arribar les ampolles de cava a Creu Roja o bé a qualsevol dels voluntaris de l'entitat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que 350 infants del poble gaudeixen del Parc de Nadal Planer. Segons explica la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, des de la pàgina web municipal, aquest any el parc infantil ha tingut una gran acceptació per part de nenes i nens de la localitat. No és així, Josep?
Doncs així és. Comencem l'any parlant de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que des de la seva pàgina web municipal diu que aquest any el parc infantil ha tingut una gran acceptació per part dels nens i nenes de la localitat. El parc es va dur a terme del 27 al 31 de desembre passat i es va dur a terme al pavelló d'esports posant a la disposició dels infants un total de 21 tallers. Internet, consoles, maquillatge, racó infantil, jocs de taula, jocs d'equip, jocs sobredimensionats, futbolí, fotoluxe, inflables i molts altres. En aquesta edició i per fer la clausura del parc infantil va tenir lloc l'actuació i contacontes de Moniato Show, on tots els xiquets i xiquetes del poble van poder gaudir una estona de la seva divertida actuació. Tots aquests tallers i activitats, juntament amb altres serveis com a guardarroba i informació, van acollir uns 350 infants al llarg dels 5 dies en què va durar el parc.
Més de 300 xiquets diaris, perquè ja més estan ho han volgut comptabilitzar. Bueno, ho comptabilitzem a nivell de jaquetes, tenint en compte que la gent gran no deixa les jaquetes i tot això. Ja fem un càlcul així aproximat. Sí, però crec que és dels anys que més gent ha hagut.
Durant els dies 28, 29 i 30 a la tarda i a partir de les 6 i mitja i al magatzem municipal també es va realitzar la tradicional activitat del passatge del terror, una de les activitats que més èxit té entre els nens i nenes del municipi, que va comptabilitzar un total de 250 infants que van voler entrar al terrorífic passatge i seguir el recorregut marcat pels personatges incògnits que anaven sortint esporàdicament.
Voldria destacar d'aquí que enguany ha sigut un grup nou de monitors que ho han portat a terme tot, el muntatge, l'elaboració, tot absolutament, i tots eren novells, i que ha sigut un èxit, i que ha sigut d'una manera una mica diferent per als xiquets que entraven, potser no estic tan tapat o coses diferents, però cadascú fa la seva manera i els felicito des d'aquí.
Aquest any han estat un total de 50 els joves del municipi que han col·laborat en la preparació i realització del parc. Sense tota aquesta col·laboració no haguera estat possible la realització del mateix. Per això, des de la regidoria de Joventut es vol expressar l'agraïment a tot el jovent que ha col·laborat al parc i que ha sabut desenvolupar positivament la tasca de monitor o monitora i també a tot el poble per la elevada participació que hi va haver en aquesta edició del parc.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Després de les vacances nadalenques, torna la competició futbolística a les Terres de l'Ebre. Des del Canal Ràdio, Domènec Ramal ens informa dels resultats de futbol d'aquest passat cap de setmana.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, un cop superat el període festiu nadalenc, les competicions futbolístiques al futbol territorial s'han tornat a reprendre aquest cap de setmana i a partir dels propers minuts ens disposem a repassar com ha anat este inici d'any futbolísticament parlant pel que fa als equips del nostre territori. Comencem amb la tercera divisió, on tenim un equip de les nostres comarques, l'Amposta, que continua sense poder guanyar un partit fora de casa, tot i que, això sí, en el seu desplaçament al camp del Gavà, en aquesta jornada aconseguia de sumar un puntet gràcies a l'empat sense gols aconseguit pels ampostins. Un punt que fa que l'Amposta, amb 14, continue ocupant l'última posició de la classificació, tot i que tindria els llocs de descens a 5 punts. Masnou i Vilanova, amb 14 i 16 punts, són els equips que el precedeixen. És líder el Prat, que en suma 38. Pel que fa a la primera catalana, 3 són els equips de les nostres comarques que hi militen, l'Ascó, la Rapitenca i el Tortosa. Un Tortosa que perdia 3-1 en el seu desplaçament al camp de l'Igualada, un Ascó que, jugant com a local, empatava 0-0 amb l'Albacelles, i una Rapitenca que, en este cas, també jugant com a local al camp de la Devesa, s'imposava per 4-1 la Gimnàstica Iberiana. Una golejada que fa que els rapitencs continuen com a líders de la classificació amb 34 punts, ocupen la primera posició després de 15 jornades. L'Ascó, per la seva banda, està situat a la zona mitja de la taula, és desè amb 21 punts, i el Tortosa, amb 14 punts, ocupa la penúltima posició, el 17è lloc, que evidentment el situa en llocs de descens. Anem a la segona catalana, 15a jornada de campionat i els resultats. Remolins Vítem 4, el Catllà 0, Calafell 2, Cambrils 0, el Morell 3, Campclar 0, la Cava 2, Catalònia 2, Salou 2, Olímpic de Mora 0, Roquetenc 1, Jesús i Maria 1, Vilaseca 2, Torredembarra 4, la Canonja 0, Gandesa 2 i Alcanar 3, Bonavista 1. És líder el Torredembarra amb 36 punts, seguit del Morell, que en suma 35. A la tercera catalana, grup primer, també 15a jornada de campionat i els resultats: Mora la Nova 2, Sant Jaume 2, La Sénia 0, L'Ampolla 1, Godall 2, Camarles 5, Vilalba 0, Tivenys 2, Perelló 3, Pinell 4, Jesús Catalònia B 2, Horta de Sant Joan 2, Corbera d'Ebre 2, Ulldecona 0, Aldeana 3, Santa Bàrbara 2 i Deltebre 1, l'Ametlla 2. És líder, justament l'Ametlla, amb 40 punts, seguit de l'Ampolla amb 34. I acabarem repassant els resultats del grup 20è de la quarta catalana, que en este cas disputaven la 13a jornada de campionat. Els resultats: Xerta 1, Alcanar B 1, Campredó 2, Remolins Vítem B 0, La Galera 0, Tortosa Atlètic 0, Deltebre B 0, La Cava B 0 i Jesús i Maria B 3, Roquetenc B 3. Pràcticament tots els partits d'este grup acabaven en empat, excepte el Campredó Remolins Vítem, que va acabar amb victòria local. La classificació: primer el Flix amb 32 punts, seguit del Benifallet, que en suma 28.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària 5 euros a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. Ah, i comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
How the gravy trains run over you.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Sense canvis a la vista per aquesta setmana, com a mínim importants, tot i que potser entre divendres i el cap de setmana tinguem un descens de temperatures clar i notable a alta muntanya i també notant-se en alguns punts de la costa després que les temperatures a partir d'avui i fins dijous remuntin a moltes comarques fent-se suaus a migdia especialment. I això sí, amb el permís de les boires, perquè sí que és veritat que avui i els pròxims dies continuarà dominant el sol a moltes comarques, però no pas a les zones centrals i de ponent afectades per boires, que a hores d'ara encara en alguns punts són presents, que impliquen un ambient força fred, però que avui podrien desaparèixer per unes hores. Poquet desapareixerien perquè els pròxims dies es farien persistents amb ambient notablement fred en aquestes comarques. De moment, vent del nord i nord-oest, una mica destacable als dos extrems del país, però a la baixa. Aquesta tarda ja no bufarà tant i de cara a demà només quedarà una mica de tramuntana matinal a l'extrem nord de la Costa Brava, zona més oriental del Pirineu, però després ja desapareixeran per complet aquests vents del nord i nord-oest.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a l'informació. Tornarem demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.